Connexió Local, un programa d'IB3 Ràdio elaborat amb la col·laboració de les emissores municipals de les Illes Balears.
Hola, com estàu? Benvinguts i benvingudes a Connexió Local. Avui coneixem el repte de Merche Batidor i Sílvia Canudes. Aquest mes de juny han fet la Volta a Menorca en paddle surf i només els hi queda Cabrera per completar totes les Balears. Ho han explicat a Ràdio Calvià i d'aquí un moment parlam amb elles. Després faim una ullada a la nostra història. El Museu del Calçat i la Indústria d'Inca mostra aquests mesos Trenar, una exposició sobre la història del trenat de pell i la importància que varen tenir les dones en aquesta feina. Ens ho conta l'historiador i comissari de la mostra, Biel Company. I acabam amb Sagramola, un podcast de Ràdio Far de Menorca en el que Bep Cardona comparteix el seu arxiu de música de Menorca o relacionada amb l'illa. Parlam amb ell del darrer capítol dedicat a les cançons d'anar fora, les que es cantaven a les trobades amb amics. Connexió Local es fa les propostes de continguts de les emissores locals de les illes. Agraïm el suport tècnic de Marga Cifra i a la redacció. I qui vos parla, Magda Cortés.
Visió local, abast global. Connexió amb Ràdio Calvià.
Merche Batidor i Sílvia Canudes es varen proposar fa 4 anys el repte de fer la volta a les illes en paddle surf, és a dir, remant damunt d'una tabla. Una fita que pràcticament han aconseguit perquè aquest juny han fet la volta a Menorca i ara els hi queda Cabrera. Ho han explicat a Ràdio Calvià, el programa d'esports, on han començat parlant dels beneficis d'aquest esport nàutic.
Que tiene el paddle surf porque está atrayendo a mucho público y cuando llega a hacer verano parece que todo el mundo quiere hacer paddle surf. ¿Qué tiene?
No sé, yo creo que es muy personal. A mí en mi caso lo que más me atrae es el poder estar en contacto con la naturaleza. A mí me encanta el mar, siempre me ha gustado desde pequeña y es una manera de hacer deporte al aire libre, no estar encerrado en un gimnasio. Y no sé, cuando remas es como una desconexión que tienes tan grande que te llena, te desconecta de todo y te conecta contigo misma y bueno, y sobre todo que es un deporte que, aunque parezca que es individual, pues también es un deporte de equipo. Entonces, el poder compartir con otras personas, pues creo que es algo que también atrae, ¿no? Porque no solamente está el que remes tú sola, sino el poder compartir haciendo excursiones o haciendo campeonatos o haciendo este tipo de retos, ¿no?
Silvia.
Sí. Yo llevo un grupo de adultos en Puerto Adriano. Y la verdad es que en cuanto tú te subes a la tabla, es como si no existieras. Es como que se te van tus problemas, desconectas totalmente y es como que te desestresa. Y sobre todo tengo mucha gente, más mujeres que hombres, pero sobre todo que han tenido algún problema, alguna muerte, alguna separación, algún problema personal y con esto se lo han sacado de encima y lo necesitan.
Són Merche Batidor i Sílvia Canudes a Ràdio Calvià. Parlen del paddle surf i del repte que es varen proposar de donar la volta a les illes i que quasi han aconseguit. Avui volen parlar amb elles d'aquest esport i també d'aquest repte i per això els hi donem la benvinguda als estudis. Merche Batidor, hola, què tal?
Hola, bones tardes.
I Sílvia Canudes.
Hola, què tal?
Hola, benvingudes totes dues. Moltes gràcies per venir. Vos hem escoltat a Ràdio Calvià parlar dels beneficis del paddle surf. Com vos aficionau vosaltres en aquest esport?
Bueno, yo empecé hace casi 16 años cuando mi marido era piragüista y empezó a ver una tabla de paddle surf en las revistas y ya vino como loco, mira lo que ha salido, y yo, ay no, otro trasto, no, por favor. Y al final se compró una y me insistió, tardé en subirme porque yo tenía dos niños pequeños y fue como, bueno, venga, va. Y luego ya no me bajé más. Subí a los niños, a la perra, subí a todo.
Te va enganchar.
Sí, totalmente enganchada. Y luego ya, pues hasta ahora.
Merche, tu quan comences?
Bueno, en el meu cas, quan vaig acabar la meva carrera de professional d'esportista, pues, cercava un altre esport i com que tenia una lesió de genoll i no podia córrer, pues, bueno, vaig mirar què és el que podia fer i els vaig conèixer a ells i dic, pues, mira, com que sempre m'ha agradat la mà, pues, intentaré provar a veure si, si això m'agrada i tal. I com la Sílvia, una vegada que vaig pujar, pues, ja vaig tenir un parón, és vera, però després ja m'he enganxat i ja no ho he tornat a deixar.
I després vos plantejar fer aquest repte, fer aquestes totes les illes en paddle surf. Com se vos ocor, Sílvia? Com sorgeix aquesta idea de fer aquest repte?
Pues mira, hay muchas competiciones en las que ya nosotras tenemos una edad en la que ya no lo de ganar no importa. Entonces, ir a competiciones donde lo importante es ganar ya no me motivaba. Y digo, yo necesito hacer cosas que me motiven para tener una motivación para entrenar, no para ir a pasear. Y siempre era, quiero darle la vuelta a Mallorca, quiero darle la vuelta a Mallorca. Y bueno, y al final buscas a quién podría hacerlo, a quién le interesaría, a quién le gustaría, y una de ellas fue Merche. Y le dije, venga, vámonos.
I tu vas, te va proposar i què vas pensar?
Sí. Bueno, no m'ho vaig pensar molt. Com que t'estic igual de loca que ella, doncs d'una li vaig dir que sí. Jo crec que es fer esport és part de la nostra vida, és el nostre estil de vida, i crec que tota la gent ha de fer exercici físic, ha de fer esport, i és una cosa molt important, el que ha dit la Sílvia, que és un plus que t'agradi. És a dir, no s'ha de fer per obligació. Quan a tu t'agrada fer esport, doncs ho fas amb ganes i t'ajuda a donar un estil de vida saludable, no? I aleshores, pues, bueno, quan m'ho va proposar, pues, clar que sí, tot d'una li vaig dir que sí i aquí estem.
Clar, el que ella diu, no? Tenir una motivació per sortir, tenir una companyia també molt important, no?
És molt important.
Sí. Sí, perquè quan fas aquest tipus de reptes, pues, també sorgeixen problemes, no? I coses que has de solventar. I aleshores pues, t'has de dur molt bé, has d'estar molt compenetrats, un poquet, has de pensar un poquet igual, no? Entonces, jo crec que amb equipes juntes és molt important perquè aquest repte pues, arribi a bon port.
Sí. Ja havies fet, Sílvia, distàncies llargues en pàdel?
Bueno, hice alguna carrera, hice un río en Francia, que me dijeron que eran 70 y luego fueron 80. Pero bueno, es que bueno, cuando te metes en algo, yo cuando me meto en algo si empiezo termino y ya no puedes ni pensar hasta que llegas al final. No, lo que pasa es que yo antes corría por montaña y también hice larga distancia.
Les dues sou esportistes, que heu estat molt, tu també, Merche, eh? També has estat esportista professional o...
Sí.
I clar, teniu aquesta base. Parlant del repte, vareu començar en Formentera l'any 2021 i després ho fem a Mallorca i a Eivissa. Cada illa és molt diferent, no?
Totalment, sí.
Molt diferent, sí. De fet, en totes les illes que han fet, cada una ha tingut lo seu. Evidentment, jo crec que coincidim en que la més dura en quant a quilòmetres ha estat Mallorca, evidentment, no? Que també va tenir el seu. I Menorca és vera que justament mos ha coincidit que ha hagut tres dies de molt, molt de vent, que un d'ells pues, només varen poder acabar l'etapa a Sílvia i jo, però perquè, clar, hi ha una part mental molt important. Aleshores, pues, claro, no tot te ve bé. A vegades hi ha una predicció de meteorològica i després quan estàs allà canvia. Però, bueno, hauria d'estar molt malament perquè la Sílvia i jo no sortiguéssim. Perquè, clar, és el que diu ella, no? Quan mentalment estàs preparada per això, sempre i quan hi hagi una seguretat, evidentment, que és el més important, pues endavant, no? Però sí que jo crec que cada dia ha estat diferent i cada dia ha tingut el seu i jo crec que totes les recordàvem amb molt bon record, no? I també amb patiment, perquè, per exemple, a Eivissa el que varen tenir és vent de costat contínuament i també va ser molt dur, perquè al final te carregues només d'un costat, no?
Sí, sí.
Quant de quilòmetres podíeu fer cada dia? Com vos organitzàveu?
Normalmente hacemos una planificación de una media de 30 kilómetros, pero si luego el día que tienes que salir, como pasó en Menorca, el mar está muy mal,
tuvimos que hacer una de 11 kilómetros, que era lo que se podía hacer. Porque también tienes que tener en cuenta de dónde sales y dónde entras.
Claro.
Porque no tenemos ayuda por barco, entonces tenemos que poder salir al agua y tenemos que poder tener una salida fácil.
Sí. I després dels quilòmetres que no se fan, se recuperen amb una altra...
Sí, clar.
Has d'allargar una altra sortida.
Clar, heu de poder sortir, passar-vos la nit allà on vos trobeu.
Depende, sí. En Menorca no. En Menorca teníamos una casa y íbamos con un coche. Entonces, claro, donde sales tiene que poder llegar el coche también.
Clar, sí. Clar.
I, per exemple, a Mallorca ho vàrem fer amb autocaravanes. Ah. Aleshores, lo bo que tenia és que podíem estar a la sortida ja mateix. Entonces, això també va ajudar molt. Perquè, si no, Menorca... Bueno, a mi el que m'ha afectat molt és que cada dia mos havien d'aixecar a les 5 i mitja de matí.
Clar.
I perquè havien d'anar, i a lo millor sortíem a remar a les 7 i mitja. Entonces, claro, la logística era més complicada, no? I de l'altra manera, ja estàs allà i ja és molt més fàcil, no? Però cada dia ha estat diferent.
I les tables que utilitzeu, com són? Són les que veiem a la platja habitualment o són diferents?
Són tables rígides. Bueno, en algunes isles, en Formentera i en Ibiza, fuimos con tables hinchables, però no són com les que ves en la playa, són més professionals, més largas, un poquito més estretes i més ràpides també. I tot lo demás hemos ido en rígida, que por supuesto es mucho más rápido, pero a la manera, después para transportar es un poco más complicado porque claro, se rompen también.
Hi ha unes condicions meteorològiques que són ideals per paddle surf. Heu parlat del vent, però també si fa ones és més difícil, no se pot sortir en determinades ones o no?
Bueno, cuando tienes olas y viento a favor, siempre es mejor.
Ayuda.
Porque te ayuda, pero como tuvimos en Menorca, que tuvimos dos días, pero te ayuda 10 kilómetros. Cuando ya son muchos, ya no puedes más. Ya es más complicado aguantar el equilibrio y te cansas más aguantar las olas. El equilibrio, estás todo el rato, son muchas horas.
Sí.
Pero nosotros lo hemos entrenado todo. Y normalmente si tú sales muy pronto por la mañana, el mar está tranquilo y así como van pasando las horas, el mar aumenta, el viento aumenta y por eso intentas salir siempre súper pronto.
Clar.
Para hacer más kilómetros en plano. Pero bueno, si tienes un poquito de todo siempre es mejor, porque todo plano mentalmente se te hace...
També és més avorrit.
Sí, se te hace aburrido y...
Clar.
Pero bueno,
clar. Si I molt de gimnàs també, molt d'exercici, sí, preparació física, no? Perquè la postura també, dret, damunt una tabla, molt de temps...
Sí, és fonamental. Jo crec que com qualsevol esport, al final el complement del treball de força és superimportant, perquè també t'ajuda en moments que quan ja dus una càrrega física important, l'equilibri no és el mateix. I, claro, quan el moment que hi ha ones, les tables, pues, evidentment, són més estretes que una de les que vols a la playa i tal, pues, claro, en la fatiga tot és molt més difícil. Aleshores, ho has d'entrenar tant a la mà com després en el gimnàs, pues, és un treball complementari superimportant. Ja no només el gimnàs, sinó es poden menjar bé, es descansar, es cuida, bueno, cuidar-te en general, és bàsic.
Vos queda Cabrera? Vos estàveu ja preparant o com ho teniu, lo de Cabrera?
Ja estem en marxa. Sí. Lo que para ir a Cabrera necesitas un barco de apoyo obligatorio. Porque nosotros no podemos alejarnos más de una milla de la costa. Entonces yo ya estoy en contacto con un barco y ahora dependemos del barco.
Ah, molt bé.
Porque el barco tiene que pedir boya.
Clar.
Tiene que poder, entonces nosotros ya estamos listos.
Estau preparades.
Y cuando el barco nos diga, nos vamos.
Quan vos diguin.
Sí.
Si deia sortir de la colònia de Sant Jordi, arribar a Cabrera, passar a vespre i després donar la volta i tornar. O sigui que, en principi, si tot va bé, se faria en dos dies.
Sí. Sí.
I ho fareu aquest estiu? O...
Sí, si sí. Idea és que sí. Si no, res de nou i aconseguim que l'embarcació pugui i tinguem boia i tal, pues idea és que sí.
Molt bé. Sí. Bueno, han estat 4 anys, no?, amb aquest repte.
Sí.
Que heu tingut...
Ara en el cotxe veníamos hablando. El año que viene hacemos la Vuelta a Mallorca al revés.
Sempre se pot cercar un altre repte,
siempre.
No?
Sí, sí.
Ara com l'heu fet? En quina...
Siempre empezamos del Toro, que es donde tenemos la escuela. Y fuimos hacia
hacia San Telmo y ya subimos al norte des este any al revés.
Anar cap a Serenal, començar del Toro cap a Serenal, sí, que també és diferent.
Clar, també és diferent.
Sí, hay que preparar mentalment la logística ja.
Sí, sí, sí. Parlant ja d'espà del surf, de lo que és esport, tu tens un grup, ets professora de padel surf, i te vas enganxar tot una... podríem dir que és un esport fàcil?
Bueno, tècnicamente no. La tècnica no és fàcil. Ahora, subirse a una tabla i flotar... normalmente sí. No es muy difícil si coges el tamaño de tabla apropiado para cada persona. El problema es que la gente se va y se compra una tabla y a lo mejor se compra una tabla muy pequeña para el tamaño de esa persona y claro, dicen esto es un desastre porque no me mantengo de pie.
Claro.
Entonces lo suyo es primero preguntar y aprender. El problema de esto es que lo importante de remar no es remar bien, sino tener una seguridad. Mucha gente sale al mar y no saben después si les se levanta el viento, si se levantan las olas, no saben responder a eso y puede haber problemas.
Clar, han d'anar, s'ha d'anar alerta a la mà i s'ha de tenir, sí, molt de respecte, no, la mà, sí. Al final.
Por eso lo suyo es...
Que aconsellaria una persona que vulgui començar?
Que primero que hagan un curso para aprender a remar y que luego les expliquen las diferencias entre las tablas si se quieren comprar una tabla.
Sí, perquè hi ha molta gent que a vegades compres aquestes tables que d'estiu, no?
Sí.
I se'n van a fer potser una excursió, no fins allà, no? I potser no van ni preparats ni d'una bossa estanca en seu mòbil per si passa alguna cosa, amb una botella d'aigua per si potser tenen problemes i se queden allà més hores de lo que pensaven. I, claro, tot això és part de la seguretat de la mà. I si estàs allà de vora no passa res, però si ja te vols engrescar i anar més enfora, aquí sí que has de saber com has d'anar i com ha dit en Sílvia, pues, llegir la meteorologia que farà i,
clar.
I això és importantíssim.
Sí, sempre mirar com està la mà abans de sortir, no? Informar-se,
bueno,
no alejar-se mucho.
Saber reaccionar, sí.
I saber reaccionar,
sí.
Molt bé. Molt bé, en tot cas, estàveu a punt d'acabar aquest repte, vos queda molt poquet. Enhorabona per tot el que heu aconseguit. Supos que cada dia, ara estàu sortint molt en pàdel, ara ve l'època de... Ara n'hi ha molts, no? Ara hi ha molt de tràfic a la mà.
N'hi ha massa, n'hi ha massa. Ara no és la millor època per nosaltres, no la disfrutant tant perquè es veu que hi ha molt de tràfic. Nosaltres quan disfrutem més és en Sivent, que la mà està més buida i estem donant més els peixos i nosaltres, com aquell que diu, i Saigo també està molt guapa i disfrutant més, la veritat, no? Però clar, com que entrenam tot l'any, pues, no deixem de sortir, claro.
Toca entrenar.
Sí.
Molt bé. Merche Batidor i Sílvia Canudas, enhorabona per tot el que heu aconseguit i ve molt d'èxits en el que vos falta.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies a totes dues.
A tu.
Viu l'estiu i Vetres Ràdio.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Potència local.
Seguim a Connexió Local per la mare d'història. L'art del trenat de pell és una tècnica artesanal vinculada a la indústria del calçat a Mallorca. L'exposició Trenar fa un recorregut per aquesta tècnica i destaca també el paper que hi tengueren les dones. Es pot visitar el Museu del Calçat i la indústria d'Inca fins al 2 de novembre i avui volem parlar de la història del trenat i d'aquesta mostra i per això donem la benvinguda als estudis a Biel Company, historiador i comissari d'aquesta exposició. Hola, que tal com estàs? estàs?
Com va? Molt bé.
Gràcies per acompanyar-nos, per venir aquí als estudis. Trenàs el títol que heu posat en aquesta mostra. Primer de tot, explica'ns en què consisteix aquesta tècnica.
Bé, trenar és una cosa que és molt antiga i que en aquest cas xerram d'estrenat de pell, però trenar ha existit des de la prehistòria amb diferents teixits, com per exemple amb els cabells, quan fem una tronyella, és trenar, el que passa que amb altres elements. I en el cas de la pell és fer-ho de la mateixa manera, és dividir la pell, té la pell en tires més primes o més gruixades, i després ajuntar-les de diferents maneres per crear un teixit amb unes qualitats diferents a les que tindria la pell normal.
Com sorgeix? A partir de quan es comença a emprear aquí a la indústria descalçat a Mallorca?
Bé, aquí hauríem de xerrar sobretot d'un llibre que és el referent a nivell històric sobre estrenat a Mallorca, que el va escriure en Rafael Morro i en Miquel Sanz fa 5 anys, el 2020, crec, 2019-2020, i en aquest llibre ells varen fer una primera investigació amb les seves limitacions, evidentment, perquè en el final, com qualsevol tipus d'investigació sobre indústria, has de tirar molt de memòria oral, perquè documentació, malauradament, n'hi ha poca, però la primera documentació que trobam és dels anys 30 d'algunes fàbriques de Palma que utilitzaven estrenat per fer sabates. Probablement n'hi havia d'abans, però això són les primeres evidències que tenim a Mallorca.
Mm-hmm. I que va suposar per la indústria descalçat?
Clar, per la indústria de descalçat va suposar d'alguna manera una forma d'oferir més productes i un producte més orientat a l'estiu, però també a la primavera, és a dir, un tipus de calçat més orientat a la calor, perquè, clar, estrenat, sobretot estrenat, perquè n'hi ha diversos tipus, però aquell tipus de trenat que té forat, com seria el molinet, o com seria la reixeta, o com seria el lacet, és un trenat que deixa buits a la pell. Clar, això fa que sigui més transpirable i més fresc. I clar, d'alguna manera, les fàbriques que feien un calçat més convencional de pell, probablement a la península d'Anglaterra, encara en l'estiu, perquè les temperatures eren més baixes, el podien seguir venent, però a Mallorca i en el sud d'Europa, en el sud d'Espanya, tenia més dificultats perquè era un calçat més colorós. I per això varen poder oferir un tipus de calçat diferent. De fet, ara s'està tornant a posar bastant de moda i s'hi passejau moltes vegades per Palma o per altres llocs, a moltes botigues de les prestatgeries, o jo darrerament,
sí.
No sé si és perquè em faig exposició, però...
Clar, ara em veus per tot.
Em vaig per tot.
Parlaves d'aquest llibre, que és una font important, però també... També has recollit testimonis de dones que varen fer aquesta feina, que varen fer estrenat de pell. Explica'ns un poc com ha estat aquesta recerca.
Clar, nosaltres, és a dir, quan varen pensar en fer l'exposició, varen partir del llibre, evidentment, perquè era allò que hi havia investigat i havien de partir d'aquí, i després varen fer la nostra feina d'intentar ampliar alguns punts del llibre que se quedava en curs o que no se desenvolupava en prou, com era el tema de les dones, que sí que en Rafael Morro donava molta importància a les dones, però faltaven més testimonis orals, sobretot femenins. I varen començar a cercar dones a diferents pobles, a Sant Joan, per exemple, que és el meu poble, varen trobar dones que feien entrenat, que jo ho sabia, però que no havia fet aquesta feina d'investigació a Maria de la Salut, i un poc aquestes dones en primer lloc se sorprenien de que tu t'interessessis per la seva feina, per una feina que feia ja, perquè gairebé totes són majors i que feia 15 o 20 anys que ja no feien res, i clar, en el primer moment elles se sorprenien que 20 anys després els interessava a qualcú allò que feien elles. Però bé, després sí que evidentment han estat agraïdes i han pogut documentar més que la tècnica, que també, que Pollença, hi ha una empresa que se diu, o una associació que se diu Mastrenat, que intenta recuperar més la part tècnica. Nosaltres hem intentat recuperar sobretot el testimoni d'aquestes dones i posar en valor la seva feina, perquè és una, era una feina que realment, jo no sé si elles eren conscients, però és que fan una meravella tècnica, que elles ho entenien com a normal, perquè era el seu dia a dia i que no li donaven massa importància, però que la té, i tothom que ven al museu i visita l'exposició al·lucina una mica amb allò que fan aquestes dones.
Clar, perquè era una feina totalment artesanal, no? Feien estrenat a mà.
Era una feina artesanal i submergida, vull dir, de cara a l'interior de les cases. Era una feina artesanal, sobretot en els inicis, a partir dels anys 70, sí que les fàbriques van començar a comprar algunes màquines que no feien tots els tipus de trenat, que feien sobretot la dama, i que se nota quan és un trenat maquinari, perquè és una cosa que és, bé, d'alguna forma més artificial, no és tan orgànica, o no se nota aquest punt d'artesania, i elles és un procés que amb el temps se va anar tornant cada vegada més ràpid, però en el principi clavaven en un marc de fusta, enteixaven les tires de pell i després els anaven creuant segons la forma. Després van començar a aparèixer els talessos ja més grans, de 2 metres o de 3 metres, de fusta, i amb això fan com una primera cordada, com un primer teixit, que damunt aquest, elles, amb aquest marc que deia abans, fan una altra passada i fan s'acabat. Però bé, era manual, era totalment manual.
Que va suposar per a aquestes dones fer aquesta feina? Has dit que era economia submergida, ho feien a casa seva, vull dir... però com, quines condicions tenien de feina?
Clar, quan t'aproximes a aquestes dones, allò primer que penses, és a dir, sobretot si utilitzes perspectiva de gènere, és pensar en ser males condicions, en tot allò negatiu, però ja mos ha passat no només amb estrenats, sinó amb altres investigacions que hem fet, que aquestes dones sí que tenen, és a dir, són conscients d'això, però també tenen un punt d'orgull, perquè d'alguna manera eren dones que clar, l'altra alternativa era només en cuidar-se de la família o ajudar en el camp, i era una forma també de tenir connexions amb altres pobles de Silla, però sobretot amb elles tenir un ingrés propi, que això és, era una cosa bastant, bastant poc normal en el moment, i probablement alguna d'aquestes dones sí que s'ingrés no el devien gestionar i ho devia anar a tota la família, però d'altres, a mi me conten que podien comprar-se algunes de les seves coses, o que se sentien responsables de pagar les coses dels seus fills, i clar, d'això d'alguna manera, amb algunes que he xerrat, els empoderava d'alguna manera.
Sabeu quantes dones varen estar implicades i a quants de municipis?
És molt difícil de saber, però per allò que mos han dit, probablement 1.000 dones, probablement hi devien ser. Podrien ser 600, podrien ser 1.500, però per el volum que fabricaven, que se fabricava de trenat a Mallorca, un parell de centenars és segur.
Moltes dones implicades, que no sé si són les mateixes o les han de sumar a les dones que es feien les rodes de pell, que ens va explicar també Toni Peres, de l'anterior mostra que vareu fer en el museu, que feien accessoris de pell, i no sé si eren les mateixes dones o eren diferents, però clar, estan parlant de moltíssimes persones que vivien d'aquesta feina.
Sí, o bé vivien,
bueno,
vivien o bé era...
No, era un complement.
O era un complement, sí, en els altres ingressos, perquè probablement, o per allò que mos expliquen, no era una feina ben pagada, però clar, en aquell moment tampoc la gent gastava tant, o era això, no tenir cap ingrés. I sí, eren dones de diferents pobles de Mallorca, un poc la diferència, no, en principi no eren les mateixes dones que les que confeccionaven, perquè, clar, estrenat no era una confecció, sinó que era una passa prèvia a la confecció, és a dir, era com generar una matèria primera per després produir jaquetes, no se'n feien de trenat, però sí cinturons, sí sabates, I era una feina a nivell tècnic una mica diferent. I allò que un poc hem vist, que és una teoria, que evidentment s'hauria d'investigar molt més, és que allò que fa estrenat és que radia, d'alguna manera, si les jaquetes i les sabates se concentren a la zona de Raiguer i també a Llum Major, clar, hi ha un moment que probablement ja no hi ha prou mà d'obra femenina per fer feina en aquests municipis i, clar, han de fer una passa més i anar una mica més enfora. I, d'alguna manera, això explicaria també que hi hagués tantes dones en el Pla de Mallorca que fessin això. També n'hi havia Pollença, també n'hi havia Palma, però, clar, el radi de la pell s'amplia.
Que podem veure en aquesta exposició de Trenat? Que ens mostrau?
És una exposició que no hi ha tot, no hi ha tot en material, ni de màquines, perquè és impossible, i allò que hem intentat és simplificar una mica i amb els objectes que hi ha que te puguis fer una idea de què era aquesta indústria. I ho hem dividit un poc a nivell cronològic amb un parell de fases, seguint els diferents estils de fabricació. I a banda d'això, també allò que intentàvem és mostrar el producte amb el que se creava estrenat, és a dir, les sabates, els bolsos, fins i tot mobiliari, peces de butaques de disseny, i també intentar veure d'alguna manera que no és una cosa del passat, sinó que és una cosa del present i del futur. Tot i que a Mallorca avui en dia només hi hagi més trenat que fabriqui trenat, hi ha moltes empreses mallorquines que confeccionen sabates amb trenat avui en dia i que és una cosa que té present i que té futur.
Quina herència cultural ens ha deixat aquest trenat que encara puguem veure a l'actualitat?
Bé, un poc allò que quan passeges per la ciutat, a les prestatgeries veus que està super de moda estrenat avui en dia i a part d'això, evidentment, tota aquesta feina d'aquestes dones, sobretot perquè sobretot eren dones, que té un valor immens i que és una pena que no se doni a conèixer perquè és una forma també de valorar-les a elles.
A més de la mostra, teniu previstes altres activitats complementàries relacionades?
Sí, nosaltres sempre deim que una exposició, en aquest cas una exposició que nosaltres produïm i que té una part d'investigació, la inauguració no és el final, no és el resultat, sinó que és un poc un inici, perquè és ja important generar contingut entorn d'això, seguir investigant, i tenim previstes, bé, ja han fet algunes activitats, vàrem fer un taller de fer sandàlies trenades fa dues setmanes, hem fet també tallers de trenat, i la idea és també fer una sèrie de rodes per diferents pobles, sobretot del Pla, el Gaida, Sant Joan i a Maria, i altres pobles també estan oberts, i fer una mica d'homenatge en aquests pobles, en aquestes dones, i que la gent del poble que no coneix que en aquest poble et se fa això, que també donar-ho a conèixer.
Clar, encara queda, no?, molt per conèixer d'aquest tema.
Encara queda molt per conèixer els temes que són ja moltes vegades persones majors i que si no se fa via perdràs la primera persona i el testimoni directe.
Molt bé, Biel Company, historiador, comissari de l'exposició Trenà, que podeu visitar al Museu del Calçat i de la Indústria d'Inca, i a més ja tens, no?, perquè està oberta fins al
2 de novembre.
Així que ja tens per visitar-la i conèixer, no?, aquesta part de la nostra història. Moltes gràcies per explicar-ho.
Moltes gràcies a vosaltres.
Viu l'estiu amb Vivetres Ràdio. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Fem xarxa. Connexió amb Ràdio Far.
Arriba. Arribàvem a la recta final de Connexió Local. Estem escoltant la sintonia de Sagramola, un podcast de Ràdio Far en el que Pep Cardona comparteix el seu arxiu musical. Està format per uns 1.200 discs digitalitzats, és música feta o relacionada amb Menorca des dels anys 20 fins a l'actualitat. Pep Cardona va formar part dels Somnis Blaus, també és autor de llibres de temàtica musical relacionada amb Menorca, i avui parlam amb ell del darrer capítol de Sagramola dedicat a les cançons d'anar fora. Per això el saludam, ens escolta ja, Pep Cardona. Hola, què tal, com estàs?
Hola, molt bé, què tal?
Gràcies per acompanyar-nos aquesta estona.
No,
dus pràcticament 70 programes de Sagramola. Parla'ns primer d'aquest programa que fas a Ràdio Far. Com comences a fer-lo?
Bé, la cosa està en que tinc jo... El problema que tinc és que som, tinc una obsessió, una mena de col·leccionisme, diríem, no?, en el que és la música menorquina, i he anat almacenant i guardant tot el que és música de feta aquí a Menorca, o que tingui algun tipus de vincle amb Menorca. I bé, també es va que això és una obsessió que me l'he pogut permetre perquè és relativament reduït, no? És a dir, a Mallorca és molt més complicat i a la península en cau seria molt més. Però a Menorca, tinguent com a Mallorca aquesta limitació d'aigua i aquesta cosa, no?
Sí.
Fa que, bueno, me vaig interessar per tot el que és la música menorquina. Jo, de fet, també era músic, com has dit, i vaig muntar un estudi de gravació una temporada i vaig conec molts de músics, i ho vaig fer també per col·laborar amb ells i comprar sempre. El que sortia sempre ho replegava.
Sí, has anat comprant música de Menorca, de tot el que has anat trobant, no?
Sí, 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 és el mateix. Uh-huh. Quan surt un disc, i jo som el primer, som el segon. que surten pocs, allà, surten pocs. Però, bé, i llavors, tinguent tot aquest arxiu, que jo m'agrada molt tenir-lo, perquè crec que normalment no explotam tot el que tenim, no? Aquí a Menorca, a Mallorca, és a dir, la música local, hi ha músics molt bons i a vegades ens passen desapercebuts. I llavors el meu interès era en donar a conèixer tot aquest bagatge musical, sense tenir cap tipus de limitació més que territorial, diguem, en el sentit de que a vegades posant música clàssica, a vegades posant punk,
sí,
a vegades posant música folclòrica i escoltant una mica de tot, no? És a dir, és donar a conèixer el bagatge musical que tenim, que és molt. I això era subjectiu a l'hora de crear Sagramola. Sagramola és un programa que l'estic intentant fer com a molt tranquil·lament, allò que quan que estigui conversant amb un amic,
sí,
pot jo explicar coses, i vaig posant cançons, i explicant, i tornant a explicar, però d'una manera com a molt natural. No el tenc escrit en el programa, vull dir que és una cosa... mitja l'improvisada, no?
El graves a casa,
sí. És un programa que dura una hora. Sí que jo me preparo una mica la temàtica i faig una selecció de repertori que podria posar, i a vegades, si tenc que parlar d'alguna cosa concreta, me repaso alguna data, per no dir que va néixer l'any 1860, si va ser l'any 1890, no? Vull dir, me repaso una mica, m'agafo 4 punts, i me posa a gravar, i allà anem fent. I aquests programes, això, tenen una durada d'una hora, va per temporades, cada temporada són 10 capítols, i ara he gravat la 7a temporada, i he completat el programa 70.
Molt de programes.
69 i 70 encara no s'han emès. Aquesta setmana s'ha emès el 68, com des, que és aquest de cançons d'anar fora.
I tens un arxiu molt extens, te queda molt encara, en queda molt de programes per gravar, perquè, clar, si tens música no l'acabaràs, no?
No l'acabaré, no. No, perquè, és a dir, tota aquesta temàtica te la pots mirar de moltes vessants diferents, no? A vegades posam cançons de músics que no són menorquins, però que per algun motiu han posat el nom de Menorca en alguna cançó seva, no?
Sí.
Altres que tenen la curiositat de que a la portada del disc l'han fet a Menorca. Víctor Manuel té una portada d'un disc que van venir a fotografiar-se a Menorca. Numberto Tozzi, jo què sé, té un disc que les fotos estan fetes a Menorca. Però això també té un interès. En John Lord, el teclista de Deep Purple, bé, ja veus que anem de Levant a Ponent.
Sí.
El teclista de Deep Purple venia estiuejar a Menorca, de fet va comprar una casa inclús a Menorca amb el seu cunyat, que era el bateria, Nayan Pace, i en un dels discos que va fer ell en solitari, un CD, en tota una orquestra va gravar una cançó que es deia Menorca Blue, no? És un instrumental, Menorca Blue. Però, bueno, són aquells detalls, aquestes curiositats que la gent moltes vegades no sap, i és el teclista de Deep Purple. La gent que tenim uns anys,
sí,
que Deep Purple eren uns déus, no? Quan sortien per televisió, o quan sortia un disc seu.
Sí,
llavors,
sí,
aquest tipus de detalls i d'anècdotes és el que posam per allà. I amb això mos divertim.
Bueno. Aquest darrer capítol dèiem que l'has dedicat a les cançons d'anar fora. Què vol dir això de cançons d'anar fora?
Jo crec que amb el pas dels anys hi ha moltes coses que mos donen compte de que canvien. Jo ara tinc 60 anys, no? Enguany vaig fer 60, i quan jo tenia 13 anys, 14, els divendres m'ho anàvem a fora. Teníem una caseta de vorera dins l'estiu, sobretot la part d'estiu, i la part d'hivern també, perquè teníem una ximeneia allà, i anàvem amb un grup d'amics, i partíem. Llavors no teníem mòbils, i no hi havia un acord previ. Sabíem que el normal era allà, però igual hi havia un que no ha vingut avui, no passa res. No m'ho va enviar un WhatsApp per dir-nos no vindré, perquè tal. No, anàvem allà i allà m'ho fèiem sa vida, no? Ens contàvem xistes, contàvem coses, llegíem molt, ens compartíem, ens repartíem llibres. Llegit això, que és molt guapo, aquest llibre. Era quan era l'Història Interminable, el Petit Príncep, tot aquest tipus de llibres, ens ho compartíem i cantàvem. Allà sempre hi havia una guitarra per allà, o dues, i el més normal era que fa posar-nos a cantar, això moltes vegades, no? I aquest costum, he dit, s'estia anant a la platja, i llavors quan es feia de nit, que tothom se n'anava i quedaven quatre hippies i nosaltres, doncs, trens, el guitarra, un programa a cantar. Llavors es va crear, he dit, un repertori que aquí en tenim pensons d'anar fora, que estan pensades i que inclús el que expliquen ells dins la cançó, el que la temàtica de la cançó era precisament això, d'anar a fer la sortida a fora per passar un cap de setmana veig amics, no?
Sí.
I, bueno, això ha canviat. Això ha canviat per diferents raons, ja no és tant així, no? Però, bueno, sí que aquest repertori l'han anat repassant i moltes d'aquestes cançons han quedat, Vull dir, es queden, la gent encara les recorda.
Moltes d'aquestes cançons se varen enregistrar, no? Se varen gravar, no?
Sí, exacte. Llavors, aquestes, moltes vegades, quan hi ha grups, ara, per exemple, abans de les festes, que a vegades surten grups a cantar pel carrer, doncs es canten aquestes cançons.
Uh-huh.
Són cançons que van fer dels anys 60, dels anys 70, i que avui es canten encara, no?
Encara es canten, encara les coneix, la gent jove les coneix, en aquestes cançons.
Hi ha molta gent que sí, Hi ha molta gent jove que sí, les coneix. No totes, però algunes sí.
Anem a escoltar alguns exemples d'aquestes cançons d'anar fora. Una de les cançons que ens has passat és del grup CPEP de Ciutadella,
sí,
gravada l'any 1977, és Esmortar.
Ja
Pep, és el grup CPEP, no?, de Ciutadella, sí, que deies que...
Sí, tot la cançó està feta per un maonès, perquè així ara d'anar a Romanc d'Esmortar, que Esmortar és una platja de mor. Ah. I aquesta cançó la van gravar a les 3 de la matinada. Perquè van venir els equips, que es dia que havien de gravar aquest disc, havien de venir els equips de Ràdio Nacional a gravar l'orgue monumental de Santa Maria, no?
Sí.
Amb una senyora catalana de Montserrat que havia de gravar un disc de música clàssica, d'orgue, i va dir, bueno, quan acabem de gravar amb aquesta senyora, veniu vosaltres i gravarem el disc vostre. Sí, a les 3 van estar gravant. Sí, i a les 3 van anar a gravar ells, i amb una horeta van deixar el disc gravat seu. I...
Quines històries. Els conegueres, els conegueres.
Els de CPEP?
Sí.
Sí, sí, encara mos coneixem.
Mos coneixeu.
Mm-hmm. Bueno, n'hi ha dos que són morts ja. Mm-hmm. Eren tres. Bueno, eren tres, una temporada abans, un se'n va anar i el va substituir per un altre, però sí, sí.
És un dels grups que ha recuperat, no?, que va gravar en aquell moment aquestes cançons que sí. comentaves, no?, que cantava la gent quan quedava.
Sí, als anys 70 hi havia per tot una recerca d'identitat, de qualque manera, no? Hi ha que recordar que veníem d'una època d'una dictadura, a Catalunya hi havia tot el sol, la nova cançó, que era sol una recerca d'identitat, de qualque manera, no tot som, aquest altre tipus de cosa, no? Aquí, a Menorca, també, hi havia grups, com ells, com van fer també Traginada, o els folclòrics, que poden cantar la gent major, i ells cantaven cançons, això cantava jo quan era molt jove, i bueno, llavors aquestes cançons es recuperaven i es tornaven a enregistrar, diguem, se'ls donava una nova forma, i es van gravar una sèrie de temes ben curiosos que llavors, per part dels anys, han quedat, i que eren cançons antigues.
I el fet de que s'hagin enregistrat també mos permet tornar-les a seguir, escoltar-les. Exacte. Una altra de les cançons, un altre exemple de cançons d'anar fora, parlaves del grup Traginada, és sí. aquesta Anem a Xauxa de l'any 78. Traginada, també anys 70, com l'altre,
sí,
finals dels anys 70.
Sí, van ser un grup que van marcar molt. Hi va haver un abans i un després de Traginada. Van gravar tres discos i els tres estan totes plenes de joies, de cançons així, molt interessants en aquest sentit. Tradicionalment i musicalment. I ja t'he dit, moltes d'aquestes, les bandes de música, quan fan festa, moltes vegades han readaptat algunes cançons d'aquestes per interpretar. Ara l'altre dia, amb el canvi de Sant Joan,
sí.
quan s'enduen sense sortilla, la banda sempre toca alguna d'aquestes cançons.
Uh-huh.
Sempre, allò que fan... I la gent els disfruta molt, no? Són cançons que un se'ls sent, que són com a més nostres, i que tenen... Bueno, són polides, no?
Hi ha un repertori de cançons de fora que se conservi?
Sí, bueno, jo vaig fer... Som autor també d'un cançoner que va sortir en dos volums, Cançoner Popular de Menorca, i allà vaig fer una selecció de cançons, que algunes que sabíem que es cantaven i que ja no es canten, que n'hi ha d'aquesta per suposat, no?
Uh-huh.
I d'altres que se mantenen. I, bueno, sí, hi ha un bon repertori d'aquestes cançons. Hi havia un altre format, diríem, antigament, que eren ses sortides al vespre, no? Anar, com es diu, anar de ronda, diríem, no?
Sí.
que era costum antigament, clar, aquestes coses ara la gent es mal de, ho té mal de creure perquè dius, ah, no té sentit, però llavors sí que tenia sentit. La gent jove, els dissabtes, moltes vegades passaven el vespre cantant i anant d'un lloc a l'altre pels carrers o anant inclús pels llocs, no? Per les masies, no? A cantar. I sortien per a cantar pel camí i moltes vegades anaves a cantar a la finestra de Salot quan hi havia una joveneta, tal i qual, però jo li triaves una pedreta i no era només a Menorca, se'ls feia per tot,
sí.
Per tot, això era molt habitual. I llavors també hi havia tot un repertori de cançons que es feien per això, per aquest tipus de... Eren cançons populars, cançons festives i alegres, també tenien el punt de romantiquet, no? Que llavors, més endavant, ja dins dels anys 50, 40, 50, es va fusionar molt, va posar molt de moda les ranxeres, es van posar a cantar ranxeres, sí. I després dins dels anys 60 ja, i 70, una fusió de ranxeres, de baneres, música menorquina, va sortir els parranderos, que van crear tot un estil, un tipus de música, un format que de qualque manera ens identifica un poc, no? I tenim tot un repertori de cançons menorquines, diguem, que estan dins d'aquesta... Cançons d'anar fora, cançons de gresca, no?
Sí, sí.
Que tenen aquest format, com a mig de ranxera, aquesta, cançons que canten en guitarra, i...
En grups, no? En guitarra i...
Sí, sí, sí,
al
sí.
Carrer, sí, sí.
Sí, és, tenen un caràcter molt popular, no?
Com han anat canviant, perquè els anys 80 encara se cantaven... com han anat evolucionant aquestes cançons i va un moment donat que se deixen de cantar?
Aquestes cançons es van seguir cantant en grups quan es feien aquestes sortides, no? Que són els anys 80 encara es feien, no? Els anys 80 encara hi havia aquestes sortides. Però després, moltes d'aquestes cançons les han cantat en els folclòrics. Uh-huh. Els folclòrics han adoptat part d'aquest repertori, no? I se l'han fet seu. El qual has d'agrair.
Sí.
I s'ha mantingut en les gravacions, i llavors molts de grups, molts de grups d'aquests que canten per els carrers, alguns han agafat aquest repertori i l'han tornat a explotar. No? I has d'agrair. És a dir, encara avui vas a algun festival d'aquests que fan aquí ara a Fosquets, quan hi has marcat, hi ha dos músics amb una guitarra cada un i canten cançons, doncs sempre sent alguna cançó d'aquestes.
Uh-huh.
Són cançons que els músics que canten i que actuen per el carrer saben que agraden i sempre en duen alguna en el seu repertori, no? I, bueno,
molt bé.
Allà estan,
no? I els podem escoltar també en el podcast de Sagramola, Radio Far, a la web radiofarmenorca.com, un programa on Beb ens comparteixes totes aquestes joies, tota aquesta història de la música, no?, a Menorca.
Sí. Sí, sí.
Molt bé, Beb Cardona.
Bueno, allà fèiem això, passar moltes... tants estones recordant coses i contant anècdotes que la gent desconeix. I jo passa que molta gent es posa en contacte amb jo, m'ha telefonat gent i diu, escolta, tu ets en Bec, que passa Gramola, sí, m'ha posat el telèfon a un amic, no sé què, te volia dir que aquesta cançó que vas posar l'altre dia, saps? I això m'agrada molt que la gent ho faci, no? I contar amb això, anècdotes, curiositats, i la gent se sorprèn de que hi hagi tanta riquesa. Hi ha molta riquesa, aquest sentit.
Molt bé. Ara acabarem, per acabar el programa, posarem la quadrilla d'Esporró, que és una altra cançó d'un grup folclòric de Mo, no?, del 81, d'aquestes que deies, no?
De Mo, la van cantar. També la vam gravar a CP, però veureu que li donen un to molt folclòric, l'acompanyament és de rondar, diguem, per tant està acompanyat amb músics, amb instruments de lo que és la música folclòrica tradicional d'aquí.
Molt bé, idò, ara d'aquí uns minuts la posam, Bec Cardona, del podcast Sagramola. Te podem escoltar a radiofarmenorca.com, música de Menorca. Moltes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
I amb Bec Cardona i Radio Far arribam al final del programa. Agraïm el suport tècnic de Lluís Fortesa i la col·laboració de les emissores locals de les Illes. Pues deixam, com dèiem, en sa quadrilla d'Esporró, una d'aquestes cançons d'anar fora, d'aquell temps, quan sa gent sortia i cantava, que ha compartit Bec Cardona al programa Sagramola. Salut i fins la setmana que ve.